La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Benvinguts una setmana més al programa d'informació política municipal. Benvinguts al Parlem-ne. Els havíem promès la setmana passada que els nostres estudis ens acompanyarien els regidors d'Esquerra Republicana, però no és així i ens alegrem perquè després d'uns quants mesos en els que no ens havien acompanyat els regidors de Plataforma Calera al nostre estudi de la Cala Ràdio, podem dir que aquest 2017 ja el recuperem, almenys en aquesta edició, i entenem que al llarg d'aquest any i d'aquesta temporada podrem també anar normalitzant aquests espais radiofònics amb Plataforma Calera i amb el seu portaveu, Joan Font. Què tal, com està? Bon dia.
Bon dia.
Contents de que tornis a estar aquí a la ràdio i que doncs, la salut ho permeti. Però ve sol, i és que en la passada sessió plenària, ara just fa una setmana, Marta Font va donar coneixement de la seva dimissió com a regidora. La recent maternitat, però també l'àmbit professional l'impedeixen continuar com a regidora al ple, i per tant m'agradaria que aquests primers minuts siguessin una mica també per explicar com queda o com es reformularà, com funcionarà a partir d'ara, a partir d'aquest 2017, Plataforma Calera.
Bé, gràcies, Dani. En primer lloc, i ara farà, el mes que ve farà un any, el 22 d'abril, vam fer un comunicat per la forma clara, degut a una malaltia que se va detectar, dir-ho clar, era un càncer de colon rectal, i això requeria pues, una prioritat en la meva vida, pues, ja vam fer un comunicat que la meva persona, com a portaveu del grup, no podia assistir ni als plens, ni al Parlem-ne, ni a actes oficials, degut a la lluita contra aquesta malaltia, no? La Marta se va ocupar provisionalment de ser la portaveu i va poder assistir en tots els òrgans de govern, decisions, plens, consultes, però al Parlament vam decidir que no, perquè és un programa que hem de tocar molts de punts i una persona sola, sense el company al costat i el portaveu que domina, en teoria domina més els temes, pues, vam decidir que no aniria, no? Respecte a això, avui en dia doncs, he retornat, no estic al 100%, me falta encara un període per a poder assolir aquesta lluita personal amb una malaltia, però he millorat bastant i faré front a lo que físicament i les voluntats mèdiques que em queden durant aquest any 2017 pugui ser factible. Si al final d'any veig que la cosa ha anat positiva al 100%, seguiré en el meu repte de continuar fins a final de legislatura, i si no és així, pues, comunicaré pues, que una altra persona entraria al meu lloc. Però bueno, tinc que ser positivistes, la cosa va bé, uh-huh. I tinc que afrontar-ho. Respecte a la Marta Font, pues, la Marta Font pues, ha sigut mare fa poc, va tindre el 23 de novembre una neta que a mi també... Pues, m'ha entrat personalment, puc parlar com a iaio, m'ha omplert ple de satisfacció tant a la meva dona com a mi, tota la meva família, a part de ser un any 2016 dur pel que he dit abans, i també doncs, bueno, té un front que és la de mare, la de ser mare, i també per motius laborals, ja que té una carrera acabada i ara té una oportunitat de preparar oposicions que tot el que m'indiquen convocaran oposicions de funcionari a les escoles, i per tant que va decidir preocupar-se pel seu futur. Per tant, és lloable i així ho va comunicar-ho, m'ho va comunicar-ho a mi, vam presentar el ple passat, i bueno, la substituta serà la número 3, la Gemma Margarita Frixenti, que ja té una experiència de 4 anys a l'anterior legislatura, i per tant, amb absoluta seguretat, substituirà en la seva vàlua demostrada fa 4 anys, pues que Plataforma estirà al capdavant de les dues persones, la meva i la de la Gemma.
Per tant, diguem-ne que recupera el ple una regidora que havia format part des de l'oposició i en l'anterior grup del Partit Popular del 2011 al 2015. Entenem que ara caldrà doncs, també reformular una mica doncs, també tota la feina de Plataforma Calera. També han aparegut molts aconteixements i que intentarem explicar en aquesta estona de ràdio, perquè han passat moltes coses en aquest any, senyor Font, i i entenc que ho ha degut anar seguint i ha estat pendent, perquè sabem que a qui li agrada la política, per molt que es trobi malament, no se'n sol desvincular, ni que sigui des de casa. Han passat moltes coses i sembla que tota la feina d'aquest darrer any s'està començant a veure recentment, s'estan sortint molts titulars, i em sembla que, si li sembla, comencem amb la reunió informativa que va celebrar l'equip de govern ara fa unes setmanes, on sabem que hi va ser present. De fet, em va donar valoració d'aquesta reunió informativa, on es va parlar del deute, on es van parlar de les sentències judicials, on es va parlar ja, o es va avançar aquesta devolució de l'IVA que es va ratificar el dilluns de la passada setmana, o dimarts de la passada setmana. Però, evidentment, si hi ha una cosa que es va presentar, o es va fer pública, o es va donar a conèixer a la població que s'havia estat treballant i que va costar intensament també degut a 5 de juliol marcat al calendari, són les auditories realitzades a la Cala Gestió, tres auditories en tres àmbits paral·lels, que ens agradaria que valoressin des de Plataforma Calera, perquè també una mica vostès com a regidors també van estar en les anteriors etapes de govern, amb els governs de Convergència i Unió, on doncs es recull aquestes auditories, la gestió feta a la Cala Gestió en aquests anys. Quina visió en tenen? Quines conclusions n'extreuen de les auditories?
Bé, per començar, jo diria que, a part que agradar-me la política, també tens una responsabilitat de que està compareixent, almenys està enterat de lo que està passant al teu poble i al teu territori. Dit això, bé, era un compromís que, aunque nosaltres no formem part del govern, i després, si vols, ja d'una pregunta que em pots fer, nosaltres estem a l'oposició, no estem al govern, és una oposició constructiva, una oposició que garantim la governabilitat d'aquest poble, però estem a l'oposició per lo que pugui passar l'altre dia al ple que vaig puntualitzar sobre aquest tema, no? Bé, havia un compromís de que l'endeutament se tenia que fer una assemblea informativa, i això es va fer el 27 de novembre de 2015, i allí es va donar detalladament tal com estava les quantitats endeutades, les que estaven reconegudes i les que podien estar reconegudes. Per tant, estàvem parlant d'uns 47 milions. I llavors hi havia una altra assemblea informativa que era de fer una auditoria de procediment a la Cala Gestió en concret. Nosaltres, i parlo per mi, perquè l'altre grup de l'oposició, ara dit PDeCAT, sempre ha dit que havíem dit que faríem una auditoria a l'Ajuntament comptable, i això no és veritat, però almenys el que correspon a nosaltres. Nosaltres vam dir que faríem una auditoria només a la Cala Gestió, i més aviat pel procediment. Jo parlo per la Plataforma Calera, jo no parlo per altres dos grups. I aquesta auditoria, després d'un temps llarg, i en un interval que va passar el 5 de juliol aquí a l'Ajuntament, que va estar intervingut per la Guàrdia Civil per un concepte de benestar, doncs, bueno, en primera notícia al poble i a tot el territori de l'estat espanyol, doncs, bueno, va haver la intervenció de la Guàrdia Civil i va dur molta documentació. Una vegada ja feta aquesta auditoria de procediment legal, jo tinc dir que la Cala Gestió, quan se va crear, que no estava a l'Ajuntament, estic parlant, se va crear el 2008, una empresa pública empresarial té uns avantatges sempre que hi hagi una transparència i una bona fe en la seva actuació. I és una, que el procediment administratiu a la contractació d'obres és més accelerat que un ajuntament, per tant, això és un avantatge, i l'altre és que et pots recuperar l'IVA de les obres que tu has concertat. Però, clar, aquesta Cala Gestió, doncs, el període de l'anterior, dels anteriors equips de Guàrdia Civil, amb l'exalcalde, doncs, Andreu Martí, nosaltres vam veure en el poc temps que vam estar, dels últims 4 anys, que transparent no hi era, i per tant arribar fins al fons de la qüestió era pràcticament impossible. Llavors, aquesta auditoria, que es va concertar a l'empresa Faura Cases, ja va dictaminar fa poc els seus resultats. Jo volia destacar, pues, que va quedar de manifest el que nosaltres ja sospitàvem, que moltes adjudicacions d'obres s'han fetes a mida i quasi sempre les mateixes empreses. Això s'ha anat repetint durant els períodes de concentració d'obres. També que havien cotes urbanístiques perdonades sense cap mena de justificació, perdonades o baixat de quantitat sense justificació. I el que era més greu, que si era un avantatge crear una empresa pública empresarial, un EPE, que era la Cala Gestió, per recuperar l'IVA, al període 2012-2015, per un centenar aproximadament d'obres, no se li va reclamar l'IVA. I això va estar a punt de prescriure. Per tant, creiem una greu, una irresponsabilitat que aquests diners no es poguessin reclamar, i estem parlant d'una quantitat d'1.300.000 euros, que al final quedaran per 1.200.000. I després també una altra obligació que tenia que pagar la Cala Gestió era l'IRPF pel lloguer per la residència, que també que pujava una quantitat de 560.000 euros que tampoc s'havia pagat, no? Per tant, pel que nosaltres van treure conclusions d'aquest procediment legal, van veure que havien certes irregularitats. Jo crec que el que he fet, i així us ho vaig comunicar, que l'equip de govern el que té que fer és transmetre tots els resultats a la Fiscalia perquè ho posi en coneixement de que l'Ajuntament ha fet l'auditoria que calia i, per tant, transmetre-ho a la Fiscalia perquè tant l'exalcalde com l'exgerent estan imputats, no? I, per tant, és una responsabilitat fer-ho d'aquesta manera.
De fet, el govern municipal, senyor Font, criticava que, en aquesta reunió informativa, que els procediments, o quasi bé tots els procediments, estaven mal fets, que no s'havien fet correctament, bé sigui per una cosa, bé sigui per una altra, sempre hi havia un punt, una marca, on hi havia la falca del dubte en la contractació o en l'adjudicació de les obres. Per tant, i això ho recull en aquestes auditories. Per tant, el sospita, no? Diguem-ne, aquelles sospites que s'estan aixecant judicialment o que hi ha hagut doncs, tota aquesta operació, doncs, també podrien tindre una part de confirmació, almenys en aquestes auditories, que com ve a apuntar, o almenys també des de fons municipals s'ha assegurat, es traslladaran a la Fiscalia o bé a fons judicials, també a la Sindicatura de Comptes.
Sí, estic d'acord. El que nosaltres sospitàvem en un moment determinat de que la transparència no era clara i que està dins, inclús nosaltres, un representant del Consell d'Administració, era molt difícil entrar en el que realment després, quan ja deixen el govern i entra l'equip de govern nou, doncs han vist coses que realment ara tenen que fer una auditoria per demostrar tot això, no? Vull dir que aquestes sospites, mira, una EP, una empresa pública empresarial, ja t'ho he dit abans, si és transparent, si és participativa, pot donar beneficis en un poble. Però el que ens va estranyar moltíssim és que tot un pla general d'urbanisme, que després en parlarem d'urbanisme, que es va aprovar a l'octubre del 2010, que en 3 o 4 anys tots els plans parcials s'executessin, quan realment la demanda urbanística havia caigut en picat degut a la crisi, això nosaltres no ho veiem clar, que s'havien urbanitzat sectors que no havia demanda. I això, doncs tot era el volum d'obres, d'adjudicacions, entre cometes, fetes a mida, i aquí, doncs, evidentment, no, jo no vull dir res, perquè no, mentre tothom és innocent, mentre es demostra el contrari, però no ho veiem d'una forma correcta, racional, de fer un pla urbanístic que tenia que durar 20 anys i que ho van fer tot en 5 anys, pràcticament.
Analitzarem després temes urbanístics, senyor Font, perquè les auditories van prendre part important, però també a tot el tema de l'endeutament, una xifra que des de l'oposició veuen de manera diferent, tant vostès com ara el PDeCAT, antigament Convergència i Unió. Veuen diferent perquè vostès, diguem-ne, validen aquesta xifra dels 46 i escaig milions d'euros, per tant, aquesta reducció d'un milió d'euros en conjunt de l'endeutament, i en canvi, doncs, abans parlava de les auditories, deia que el PDeCAT demana auditoria econòmica dels comptes per saber exactament quin és l'endeutament i també poder doncs, prendre les mesures correctores que facin falta. Al cert, és que l'Ajuntament va apuntar en aquesta reunió informativa l'equip de govern que havia fet front doncs, a 3 milions de factures, tant a proveïdors, també sobre deutes bancaris, sobre sentències fermes en les quals es van fer ja haver de fer els pagaments i que doncs, no s'havia pogut reduir tant l'endeutament com esperaven perquè precisament a petició de noves sentències judicials i també aquest canvi en el contracte de la residència doncs, havien obligat a fer incrementar, diguem-ne, la part de l'endeutament en l'àmbit del nou comptabilitzat. Des de Plataforma, com ho veuen el tema de l'endeutament, aquests 46 milions?
Miri, jo ja li vaig dir, en una etapa que va ser el començament, de quan a l'agost del 2015 l'Ajuntament ja detecta que hi ha uns 47 milions d'euros d'endeutament, ja vaig dir que nosaltres, al nostre programa, hi vam posar 37 milions. I aquests 37 milions i estaven tots documentats, tots documentats. Evidentment, aquests documents que ens van donar des de l'equip de govern anterior pues, evidentment, tots no ens van arribar, i per tant, per estar dins és quan pots saber realment el deute real, no? O almenys aproximat. Per tant, els 37 nosaltres ja els vam garantir en el nostre programa electoral de que estaven tots documentats. Si m'anem ja a l'assemblea informativa del 27 de novembre de 2015, aquí ja parlaven en dos conceptes. En total, d'uns 47.689.000 euros, aproximadament. Comptabilitzat, vol dir reconegut, eren 28.719.000 euros i no comptabilitzat, 18.970.000 euros. D'acord? Això és el que no comptabilitzat vol dir que l'Ajuntament no ho tenia comptabilitzat, però que, per exemple, la residència, ells no ho van reconèixer mai. Només reconeixien les quotes impagades, però se tenia que comptabilitzar tot el cost, perquè per exemple, a la residència hi havia un acord en l'empresa que va fer l'obra, en AXA, de que era un acord a 10 anys. I en 10 anys pujava la residència, entre les quotes de venciment i tot, pujava 8 milions i pico, no? Per tant, ara estem parlant de que aquesta residència, en el treball que s'ha fet en l'equip de govern, ara no és 8 milions 25.000 euros, ara són quasi 10 milions 900.000 euros. Per què? Perquè s'ha tingut que renegociar a 20 anys. Per tant, ha passat en 3 milions més del que es va dir a l'Assemblea. Estic posant un exemple, per no barrejar, no marejar la gent en tants números. Per tant, s'ha reduït aquest deute comparat a l'Assemblea quasi en 1 milió d'euros, però tenim que veure que també hi ha hagut sentències fermes que no estaven contemplades a l'última Assemblea que es van fer, no? Com, per exemple, la del Castell de Sant Jordi, que va sortir al setembre de l'any passat, de 755.000 euros, que si vols després faran 5 cèntims.
Ara parlarem de les sentències.
És a dir, que entre la residència que estic a pagar l'IRPF de lloguer més els 20 anys, donaríem els quasi 11 milions d'euros. Per tant, estem parlant de que dels 8 milions que havien reconegut al novembre del 2015 han pujat 3 milions més. I després també sentències fermes que no estaven, però que estaven contemplades que podien passar, perquè estaven en curs. Per tant, aquí també hi ha que afegir que han tingut que reconèixer sentències fermes no recurribles ja. Quan sentim sentències fermes no són no recurribles. Per tant, potser estaríem parlant, en vez de reduir-se 1 milió d'euros, doncs estaríem parlant de reduir-se quasi uns 4 milions d'euros, no? El que et puc garantir, perquè sí que aquest any jo no he estat present, però que l'equip de govern, concretament l'Antonio Espuny, en un tema pressupostari, m'ha informat per telèfon o bé venint a casa, doncs que s'ha fet un esforç important per reduir la despesa, no? I això és una cosa que ho tenim clar. Ara, el que falta també, ara, com que si tenim procediments econòmics, també hem de reduir el deute, que el deute és preocupant perquè estem fora de la llei. Vull dir, estem en un deute viu que se'n va quasi al 130%, no? I, per tant, fins al 110% hi ha que busqui fer un esforç perquè el deute viu sigui el deute financer parlant, que sigui a nivell ja, diguéssim, legals, no? Això ens costarà una mica perquè tindries que tindre una font de diners per vendre patrimoni, etc., que això no és possible. El que sí que estem fent en el nostre suport és que la despesa corrent se fa pues, amb molta cura i no malbaratar diner públic i els seus recursos. Per tant, aquest endeutament nosaltres podem corroborar-ho i, per tant, creiem que és un... Tal com posava aquí, l'Ajuntament en els propers anys, 2 anys seran insuficients, jo crec que seran 10 anys propers, el que té que fer, perdó, és reduir el deute i mantenir els serveis bàsics importants del poble. Uh-huh. Al parc hi pugui haver una petita inversió a nivell d'Ajuntament i buscar pues, elements de productius exteriors que puguin invertir aquí al poble, com pot ser algun hotel o alguna cosa més, no?
Per tant, entenc que validen aquests 46 milions. Ens parlava, no teníem quan en la campanya electoral, el 2015, ja parlem de 37, hi havien coses que no estaven contemplades fins que posteriorment s'hi van sumar. El cert és que aquesta xifra de l'endeutament ha anat puja i baixa, podríem dir, perquè clar, es van pagant factures, es van pagant a proveïdors. De fet, una de les qüestions explicades pel govern municipal és que s'ha pagat a proveïdors als quals se devia quantitats històricament, com per exemple el tema de la recollida d'escombraries, antigament al Rebé, actualment al Copate, o inclús fins i tot al Consell Comarcal amb les aportacions que fa anualment al Consistori per la funcionament de l'ENS.
Si em permeteixes, Dani... Jo fa 4 anys estava al Consell Comarcal i sabia realment el deute que tenia l'Ajuntament i ens queia la cara de vergonya que era l'Ajuntament de la Cala, al revés li devia, va arribar de deure-li quasi 1.100.000 euros, només pel concepte de recollida de brosses. Ara, actualment, estem a 306.000. Este deute que tenim ara és 306.000. No, 118.000, perdó, 118.000. El 2015, el sembla que va fer, eren 118.000. Perdó, 306.000, ara són 118.000. Per tant, s'ha reduït considerablement, això. I també el Consell Comarcal, se devien 200 i pico dels serveis que han firmat, i ara, realment, el que devem és pràcticament 123.000, 200.000 euros.
Són xifres que van variant, perquè van sumant.
Perquè la gent no es doni compte, no? Un ajuntament que cobra un rebut de la brossa, que això els vaig dir a l'anterior equip de govern, des del Consell Comarcal, perquè jo era coneixement des d'este deute, que quasi recauda 900.000 euros, que els costos d'allò també pugen quasi 900.000 euros, està equilibrat, com podia ser que es digués 1.100.000 euros al Consell Comarcal al revés? Això era incomprensible, i a mi me queia cara de vergonya que tots els municipis de la comarca, que són 14, ens veguéssim d'esta manera, no? Pues bueno, ara estem parlant de que això pues ja són 118.000. I això, l'any que ve, pues segurament que potser serà 50-50, és a dir, tant els rebuts que ens paguen cada mes s'aniran pagant. I això és la realitat. Vull dir, jo ho puc dir una autoritat moral, perquè el Consell Comarcal hi era present, i torno a repetir-ho, i d'un 1.100.000 euros que es devia al 2013-2014, doncs ha passat ara a 116.000. S'han reduït molts de diners. Parlant de proveïdors a nivell, diguéssim, d'entitats públiques, no? I altres proveïdors també serveixen. El que passa que hi ha un problema, i és que a la companyia d'aigües, curiosament, a la companyia d'aigües, l'Ajuntament encara li deu 4.200.000 euros. I això, pues, clar, és un contracte que va bé, que això s'està revisant, i el mateix que l'enllumenat. I això, doncs, hem de buscar un acord, si no un acord, doncs, en un contenciós, de que aquests serveis que estan exterioritzats ens costen molts de diners. I això no pot ser. I nosaltres no estem d'acord en el fons de la qüestió, i hem de buscar un acord, bé per procediment pactat, o si no per un contenciós.
Temes dels contractes de serveis, i justament també es van explicar en aquesta reunió informativa. Passem per les sentències judicials, perquè, sens dubte, són unes sentències que han afectat també el tema de l'aigua, perquè afecten a la municipalització dels serveis d'aigua de les urbanitzacions de Tres Cales. També està pendent una sentència sobre l'urbanització de Calafat, sentència del Castell de Sant Jordi, sentència del sector artilleria i del sector Port Olivet, que tomben al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Sentència del Marina Sant Jordi i del Bon Repòs. Per tant, cúmul de sentències judicials. Es fa difícil recordar-les ara totes de memòria.
Diuen,
quantes altres.
Diuen que quan un gos és flac tots són puces, no? Això diuen. No en tenim prou a l'endeutament, que també ha tingut unes sacsejades a nivell urbanístic, a nivell urbanisme. Ara, em sembla que va ser el juny de 2016, el Suprem, una sentència del Suprem, deixa sense efecte el POM, que es va aprovar a l'octubre de 2010. Deixa sense efecte a través de dues sentències. Una era de Port Olivet i l'altra del sector artilleria. Que abans, mesos abans, també el Tribunal Suprem anul·la l'operació urbanística per compensar la creació del Parc de Bon Repòs. Per tant, ara ens han trobat que el POM, que vam estar 3 anys i pico, jo no estava a l'Ajuntament, però bueno, 3 anys i pico, i que Convergència treia pit de tot això, ha estat anul·lat. I per tant, havia que fer dues coses. Una, fer un altre POM, de nou, cosa que això és costós, i l'altra, ser un text reforç a partir del 2008, perquè una vegada ha quedat anul·lat el POM, quedava vigent l'últim POM, que era aprovat el 1992, que jo estava d'alcalde aquí. Per tant, se va fent des de debat, me van demanar, dins de la convalescència que tenia de la pròpia malaltia, me van comunicar que m'ho pensés bé i que donés la meva opinió a nivell de plataforma Calera, i havia la possibilitat d'optar per dos. Al final jo vaig dir, sí, el POM, de fer-ho de nou, és costós, són 4 anys, podem corregir coses que nosaltres potser no estaríem d'acord, però també se pot aprofitar un POM de lo que havia i és vàlid. Per tant, és menys costós en el temps fer un text reforç nou, cosa que són 6-7 mesos. Penseu que en moltes empreses d'aquí viuen de la construcció i, per tant, molts sectors estan paralitzats i no es poden donar llicència, no? Llavors vam optar per fer un text reforç nou amb la col·laboració de la Direcció General d'Urbanisme i Territori de la Generalitat. I això, doncs, bueno, certament s'està fent d'esta manera, no? I s'intenta subsanar aquesta sentència que ens ha deixat bastant sostracat, no?
Sí, una sentència complicada perquè de moment porta una mica la paràlisi urbanística molt perquè bé. El municipi regeix pel PGU del 92.
Sí, exactament. Per tant, en un text reforç es pot fer en 7 o 8 mesos en la col·laboració del Servei d'Urbanisme i després es poden subsanar aquestes sentències desfavorables, no? Bé, jo també el que et volia comentar i és que al setembre de 2016 també va sortir una sentència ferma que obliga a l'Ajuntament de la Vila de Mar a pagar 755.000 euros pel castell de Sant Jordi. I això me vaig quedar sobtat, ja sabia que també, en certa manera, havia un contenciós dur en l'empresa de promocions que l'ha fet pel tema d'un conveni que va haver el 2009 per recuperar el castell i una i un perímetre de 4 hectàrees, perdó, 40.000 metres quadrats, i resulta que aquí hi havia doncs, ja una sentència, aunque no era ferma, condemnatòria a l'Ajuntament de 2.100.000 euros. Bé, això era degut que era, per a mi era un mal conveni que perjudicava els interessos de l'Ajuntament perquè promocions que l'ha fet en el nou POM garantitzava uns sectors que podien perdre edificació. I clar, l'Ajuntament no té la competència plena i va arribar a un acord amb ells de que si unes clàusules que va posar promocions que l'ha fet, de dir, per cada metro quadrat que per edificable que poguessin perdre per aquí i per allà, pues, se valorava en 400 a 600 euros per metro quadrat. Clar, tu això no pots signar-ho mai. Primera, perquè no tens la garantia de que la CUTE, que és la Comissió Urbana d'Urbanisme de Terres de l'Ebre, pugui determinar. Per tant, estàvem en desavantatge. I així va ser. Així va ser. Molts de sostres edificables se va perdre. I, per tant, l'Ajuntament tenia que complir els acords que hi havia en aquell moment i després el del castell de Sant Jordi. Jo vull recordar a la gent, que faig una miqueta de memòria, clar, aquesta sentència que ha sortit ara al setembre de pagar 750.000 euros pel castell de Sant Jordi. El castell de Sant Jordi, estant jo d'alcalde en aquell moment, vam poder aconseguir, amb promocions que l'ha fet, la cessió de l'ús a l'any 96, amb un document entre dues parts i aprovat al ple. Per què? Perquè havia una escola-taller per rehabilitar el castell de Sant Jordi en una fase, perquè la segona fase era convertir-ho en una casa de colònies. I jo vaig parlar amb promocions que l'ha fet, amb el seu representant jurídic, i gratuïtament van fer aquest document que es va aprovar en ple de la cessió i titularitat d'aquest edifici a l'Ajuntament. Per tant, incloure dintre del castell que l'únic que faltava era escriturau i més 4 hectàrees més, que allí ja no es podia edificar, no tenia cap valor, però bueno, va ser un mal conveni que ara ho estem pagant. I a més, ja vaig dir en la campanya electoral que aquest edifici el que faltava era escritura, però ja tenia aquest ús públic. Per tant, el que es tenia que fer, i vaig dir així a l'equip de govern, justificar els més de 100 milions d'euros, perdó, 100 milions de pessetes en aquell temps que vam invertir tant l'Ajuntament com l'Estat, i això se t'hi que deduir perquè el castell, la valoració que s'ha fet del castell és de 625.000 euros, però se va fent diner públic. La valoració del castell en diner públic no té este valor, i si té este valor se t'hi que descomptar de l'aportació que ha tingut en diner públic, que és l'Ajuntament i l'Estat.
Home, si transformem aquests 100 milions de pessetes en euros, són 600.000 euros. Per tant, amb el que es reclamava, per tant, no hi havia una diferència.
Que passa que aquí hi ha interès de memòria, però clar, això li vaig dir a l'Antonio Espuny, que m'ho va consultar per tindre una mica de memòria. Jo no sé la quantitat, però més de 100 milions de pessetes, en quines antigues pessetes se va utilitzar? No sé si va ser el 70% era l'Estat i el 30% l'Ajuntament, que era la formació d'alumnes per fer la rehabilitació. Hi havia el sector de jardineria, el sector de la construcció i el sector de fusteria. I, per tant, aquests diners van sortir de fons públics. I allò ha quedat revaloritzat. Per tant, s'ha d'intentar que aquesta sentència Almenys a la part condemnatòria queda nivellada a zero.
A més, a part, amb les actuacions que s'han fet posteriorment d'urbanització de la zona de l'entorn del castell, amb legislatures passades, justament, que també entenem que són un cos afegit, per tant, diguem-ne que hi ha una sèrie d'inversions, no només al propi castell, sinó que la sentència no només recull el castell, sinó també als terrenys contigus d'aquestes 4 hectàrees. Abans de parlar del ple de la passada setmana, parlem, puntualitzem el tema de l'IVA, perquè ho hem passat de refiló parlant de les auditories i crec que seria interessant matisar una mica més la seva opinió o els perquès, no? Que és una mica el que sobta d'aquesta qüestió. De l'any 2012 al 2015 no s'havia reclamat, o 2014, s'havia reclamat l'IVA de la cada gestió en aquestes factures. El que sobta és que Hisenda retorna els diners de pràcticament totes les factures, algunes que ha dit que no, però si ho generalitzem, de les que ha dit que no, taxativament, perquè té dubtes, és de Fial, l'empresa que era la consultora de la que la gestió, i en la qual el seu gerent, exgerent, Antoni Martos, doncs és un altre dels encausats, imputats en aquest cas Efial arran de l'operació tèrmica. 1.200.000 euros que a la pràctica serviran per un costat per pagar aquest IRPF que apuntàvem de la residència i que per l'altre permetran seguir fer front al pagament de la residència d'Avil en les quotes mensuals i per tant donar una mica de llibertat financera a la que la gestió i no dependre dels comptes de l'Ajuntament estrictament.
Sí. Bueno, d'aquest 1.200.000 euros, com que estigui a fer també pagar, que no es va pagar el concepte de lloguer de la residència en IRPF, se poden quedar en 600.000 euros, no? Que això també s'ha de fer front a l'IRPF del 2017 i part del 18. Això vol dir que hi haurà diners que estaven pressupostats que es poden utilitzar a inversió, per exemple. I això serà un factor que doncs, bueno, podem tindre una predisponibilitat en invertir, doncs, de manteniment i conservació del nostre terme municipal.
Inversions. Parlem del ple. Hi van haver 3 mocions del grup del PDeCAT, de les quals una hi van fer una esmena, que va ser aprovada per tots els grups municipals, i de les altres 2 que van votar en contra totes les formacions, a excepció del PDeCAT. Parlem, per exemple, si li sembla, ja que parlem d'inversions, del pla d'acció municipal, dels diners, 241.000 euros, que rebrà l'Ajuntament aquest 2017 en aquest concepte, que des del PDeCAT demanaven que només serviessin i que fossin exclusivament destinats a manteniment i no a inversions, i per l'altra banda, que es destinessin per un costat a la reparació del poliesportiu i de l'altre a l'arranjament i asfaltat de carrers de Tres Cales i Calafat, urbanitzacions en general. Rebutjada també per part de Plataforma Calera. Quins són els arguments?
Rebutjada, a veure, no,
la moció,
no, però sí amb una abstenció. Perquè vam veure 2 parts. Una abstenció té 2 parts. Una és que la bona voluntat d'aportar idees amb una inversió, però no en el sentit de que estava feta la moció. És a dir, un partit que està a l'oposició no pot fer, al meu entendre, fa molts anys que també està a l'oposició, és a dir, escolti, nosaltres fem aquesta proposta, no dur a terme cap construcció d'equipament públic. I l'altra és destinar els diners del PAM a carrers de Calafat, de Tres Cales i al condicionament del poliesportiu. Bueno, molt bé, és molt respectable la seva opinió i l'opinió de l'equip de govern, que domina més que nosaltres la situació urbanística de manteniment i després la de Plataforma Calera. I li vaig nombrar, i escolta, heu passat pel carrer Nou? Heu anat al lligallo de Manra? Si saben on està el lligallo de Manra? Heu anat al carrer Candela? Que avui me l'he passejat i està en un estat deplorable? Heu mirat que també la balustrada que hi ha al passeig marítim que se n'estava caient, s'està reformant? És a dir, un grup de l'oposició no pot dir això volem nosaltres i no donar una oportunitat a altres grups i a l'equip de govern a fer en uns diners que no són res de l'altre món, 241.000 euros. Per tant, el que nosaltres vam dir, respectem la vostra proposta, però no es pot anar a imposar la seva opinió com era el concepte d'aquesta moció. Llavors, el que és més pràctic és a nivell de despatx o a nivell d'una moció, de dir, Plataforma Calera o, en aquest cas, el PDeCAT, tenint en compte i som respectuosos en l'equip de govern, voldríem incloure dins d'aquest PAM de 2017 pues, les següents obres justificades i dient quins carrers són, i dient quins carrers, no es pot dir carrers de Calafat, no, quin carrer de Calafat està en un pitjor estat, quins carrers de Tres Cales estan en pitjor estat, quins carrers del poble estan en mal estat. No pots dir que una inversió pública que no costa molt, perquè un poliesportiu allà a la zona esportiva, doncs hi ha una demanda del joc i sobre patins, que val 80.000 euros, se pot fer, o no pots dir un equip de guard que no faci res, o és que sempre hem d'anar pagant, parant els forats que ens heu deixat. No, però això, nosaltres vam ser respectuosos en la seva proposta, però no vam veure que estava feta en rigor, en rigor. Per això va fer la nostra abstenció.
Abstenció també en l'àmbit de costes. Justament dilluns coneixíem, perdó, la passada setmana, tot i que ho tractàvem als serveis informatius aquest dilluns, bé, aquests 100.000 euros que es destinaran del 1.400.000 per part de costes a arranjar el litoral. Diuen des de costes que serien suficients d'entrada per solucionar els problemes presentats per l'Ajuntament amb informes després de les llevantades de meitats del mes de gener. Des del govern criticaven de que vulguin avançar-se una qüestió que ja estaven treballant des de ja fa setmanes.
I, bueno, Plataforma va fer un camí diferent. És molt fàcil de dir, bueno, presentem una moció de... Vale, molt bé, respectuosos, no vas tindre, però el primer que estic a fer és preguntar, interpel·lar al govern si ha pres algunes mesures ja per a fer front, parlant a l'autoritat competent, que en aquest cas seria la subdelegació del govern, del Departament de Medi Ambient del govern central, si a través d'un estudi fet dels costos de la malmesa de la llevantada, si això s'ho han portat a terme. Si ho han portat a terme, ja que creure-ho que així és, com ara efectivament, abans d'ahir dilluns, ha sortit i ha publicat que dels 1.400.000 euros destinats a la demarcació d'Aragona, 100.000 van a la Milla de Mar. Clar, tu primer tens que preguntar si l'actuació de govern s'ha dut a terme. Què no s'ha dut a terme? Presenta la moció que tinguis que ser. Per tant, hi ha que ser curosos i rigorosos en fer aquestes mocions. No? Per això ens vam abstindre, no vam votar en contra perquè som respectuosos, però també falta un pragmatisme i falta, doncs, no sé, un criteri més seriós a l'hora de presentar aquestes propostes, però som respectuosos com no pot ser d'altra manera.
I l'altra de les mocions, que sí que van secundar tots els grups, tot i que evidentment caldrà fer un estudi en profunditat, perquè parlen doncs d'un crear un espai, habilitar un espai perquè els caps de setmana els estudiants caleros puguin, estudiants de totes les edats, no només d'edats universitàries, també en tenem d'etapes doncs, de secundària, o bé també doncs, gent que es forma adults, puguin tindre un espai per poder estudiar els caps de setmana. Es proposava inicialment en aquesta moció del PDeCAT la biblioteca, tot i això, després de fer algunes converses des de la Regidoria de Cultura amb la Central de Biblioteques, sembla que seria complicat aquest espai o que caldria afinar molt bé doncs, els serveis que es prestarien en caps de setmana i per tant es podria buscar un altre emplaçament. El que sí que és cert és que amb l'aportació, diguem-ne, a la moció, amb l'esmena que vam fer des de Plataforma Calera, s'obre, diguem-ne, una taula de diàleg formada per tots els grups municipals per trobar una solució a aquesta demanda.
Bé, és un exemple de que si hi ha bona voluntat política les coses poden consensuar. Nosaltres, en els quatre punts que es presentava la moció, no ho veiem molt prudent, que també era una opinió personal, en aquest cas, del PDeCAT. I clar, nosaltres vam veure, escolta, fem una cosa, jo us presentaré a la comissió informativa, us presentarem una esmena, una transacció que es diu, montem una taula rodona d'una comissió d'estudi entre les diferents forces polítiques que es representen a l'Ajuntament, encapçalada pel regidor de Cultura, amb l'assessorament de les bibliotecàries d'aquí del poble, més la central de les biblioteques de les Terres de l'Ebre, per buscar un bon funcionament, uns recursos d'una preocupació que tots tenim. Bé, ho han acceptat tots els grups i es va aprovar, i això demostra que si hi ha una bona voluntat de diàleg i d'arribar a acords per solventar inquietuds, tot és possible en política. I amb això es pot passar amb les altres mocions que va presentar el PDeCAT, no? El que passa que, bueno, nosaltres vam centrar-nos en aquesta perquè també ho portàvem al nostre programa, i l'altre es van deixar a criteri de que bueno, la votació d'allò va quedar desestimada perquè l'equip de govern tenia capacitat per a poder fer front als desperfectes levantades i a la inversió de 241.000 euros. Torno a repetir el mateix, que Plataforma Calera el que farà respecte al PAM és presentar per escrit una sèrie d'obres justificades i segurament que algunes dels que posarem segurament que es faran. I això és el pragmatisme polític. I quan se faiguen, doncs, bueno, Plataforma Calera pot estar orgullosa de que aquesta obra o aquestes dues obres que s'han posat o s'han fet en diners de que anaven destinats a pagar l'IRPF de la residència més els 240.000 euros, doncs, Plataforma Catalana ha pogut aconseguir aquestes obres. Això és el pragmatisme polític que durant molts anys he pogut comprovar que és més efectiu que presentar una moció.
I estem ja a la recta final del programa i el ple, sens dubte, qui va acaparar, diguem-ne, bona part del temps de debat va ser l'edifici comercial del port. De fet, demà dijous, i a la primera de les reunions oficials entre ports de la Generalitat i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, per començar a trobar o buscar les vies de consens perquè aquesta inversió es realitzi al port. Davant de si compleix l'edifici o no amb el Pla Especià de Ports, vostès van apuntar al plenari d'ara fa una setmana que hi hagués un informe més complet per part de l'arquitecte municipal, perquè apunten només parlen d'usos, no parlen de planejaments urbanístics, i per això demanen un informe més extens per part de els serveis tècnics municipals. Però a part també hi ha un tema estètic que podríem dir que és el més qüestionat, eh? Mm-hmm. En aquest sentit, és la com quedaria la façana marítima del municipi, aquella imatge icònica, simbòlica de la cala que amb l'edifici presentat, almenys amb les imatges simulades que hem pogut veure, doncs veiem que queda un edifici que dona doncs una imatge simbòlica diferent a la que hi ha a la façana marítima. Agradable per uns gustos o per uns altres. Què n'opinen de Plataforma Clara, que justament van demanar també la retirada i revisió del projecte?
A veure, nosaltres, aquest tema, des de l'any 2015, la Plataforma Clara, en l'equip de govern, no sempre quan estaven els tècnics de Ports de Catalunya, sinó que ens informaven del que volien presentar, i hem estat en quatre reunions, donant la nostra opinió, i tot és millorable en quant a l'edifici comercial. Quan el 14 de febrer d'enguany Ports presenta el projecte definitiu, això vol dir que es trencava qualsevol via de negociació per arribar a un acord en la volumetria de l'edifici comercial, no? Llavors, automàticament se va presentar aquesta proposta d'acord de fer la retirada, perquè és una conseqüència de l'entrada al registre i per la informació de l'arquitecte del projecte ja definitiu que consideraven Ports, de que no havia cap més mena d'opció de negociació, no? Bé, nosaltres vam veure l'informe del tècnic municipal, que només feia un informe molt senzill sobre els usos. Home, si hi ha un pla especial aprovat al març de 2006, que té competències perquè l'Ajuntament té que fer un informe de planejament urbanístic, això vol dir volumetria, altura, ocupació de sòl públic, això no ho vam veure enlloc. I, evidentment, vam posar damunt de la taula del ple que aquest informe té que ser exhaustiu. No qualsevol. L'altra cosa és que podem estar d'acord en el projecte que presenten de la volumetria de la façana marítima del centre comercial, i nosaltres considerem que encara hi ha espai per a poder negociar un edifici que estigui d'acord integrat a l'entorn on s'ubica. Aviam, jo vaig fer història d'aquella zona, no? Història de fa més de 25 anys. Penseu que pel club nàutic que ara que tinc que intentar compaginar el que és el port pesquer amb el turisme, però no aconsegueix el preu. Nosaltres hem pagat preus importants en benefici del turisme, com va ser el club nàutic al Puesto Castell, que es va perdre una platja que molta gent, no solament la part de Cala, anàvem a banyar, que era el Clot de les Senyores, i es va perdre per fer un club nàutic. Quan en aquell moment se va parlar de l'any 93, que amb aquesta façana que estem parlant ara podien haver un club nàutic per no trencar el nostre litoral, no? Se va fer d'aquesta manera i ja està fet, no hi ha cap problema, i el que més s'ha anat fent a poc. Ara, que allí, tal com està ara, si té que fer alguna cosa, sí. Que té que ser un centre comercial, sí, però, home, busquem una solució pactada de que sigui un edifici que no sigui impactant, i aquí, clar, evidentment, als gustos de cadascú, pues, podríem trobar-ho, però és la voluntat política d'arribar a un acord. Jo crec que hi ha espai, no molt de temps, però sí que si hi ha voluntat política d'arribar a un acord en el temps que ens pugui ocupar perquè aquesta obra se pugui executar el 2017. Uh-huh. I, per tant, si la reunió, tal com tu dius, és el dia 2 de març, 2 de març, demà a la tarda, a les 6, doncs benvingut sigui, i tots hem de ficar el nostre gra de sorra perquè això pugui ser una realitat. Uh-huh. A vegades jo comprenc que portar aquest tema i ho presentes a l'exposició pública, doncs, haurà opinions de mil gustos, però sí que hem d'intentar que sigueu un edifici integrat a la zona, perquè és la imatge que tenim, que hi ha d'haver una activitat econòmica allí. Evidentment que sí, perquè sempre s'ha reivindicat, però no aconsegueix el preu. No aconsegueix el preu que no es desfacin la imatge que surt pel temps que dona TV3 i que tothom queda enamorat de la zona aquella, que és la part més identitària d'un poble pescador. No?
Segurament, si estàs en un altre emplaçament, no hi hauria tantes discussions.
Segurament no? Que no. Segurament, però tothom té el nostre dret de defensar això. I crec que ho tenen que entendre. Ara, que s'hagi perdut temps en 2 anys en negociacions, jo aquí no entraré a valorar-ho, però sí que ha hagut temps. I crec que encara hi ha temps material per arribar a un acord i Ports poder executar una inversió important i que l'Ajuntament tingui que vetllar també, l'equip de govern, concretament, i tots plegats, a que sigui un edifici integrat en la zona en què està.
Abans d'acabar, senyor Font, aviat entenem doncs, que la nova regidora Gemma Margalef entrarà també a formar part del ple municipal. Per tant, si el tema de la salut i vostè passa del 60 al 100%, estaran en plena forma. Quina és la visió de futur a partir d'ara, després d'aquest tràngol creuat al llarg d'aquest any a Plataforma Calera? Quina és la visió de futur pel partit i per la formació del grup municipal de cara a aquesta segona part de meitat de mandat municipal?
Parles de Plataforma Calera?
Correcte.
Bé, jo vaig dir que era l'última vegada que em presentava. La Marta ja ho ha deixat. És a dir, però hi ha una sèrie de gent jove que pot agafar l'encapçalament i crec que és un projecte de poble. És un projecte de poble. Ja quan parlen d'identitats, de propostes d'identificació nacionalista, tot això, no entrem, perquè la nostra candidatura és de projecte de poble i, per tant, hi ha gent d'ideologia dispersa. No? A veure, Plataforma Calera seguirà mentre els seus membres vulguin que seguixin. I també, evidentment, la gent quan arribarà a votar l'any 2019. Per tant, jo faré tot el possible perquè Plataforma Calera existís ja des de l'any 93, des de l'any 93, el que anava coaligat en el Partit Popular, i aquesta vegada vam decidir anar per separar.
Per lliure.
Per lliure. Per tant, crec que hi ha gent jove, ja crec que hi ha que vetllar perquè això tingui continuïtat i jo personalment treballaré perquè això sigui així.
I de cara al govern municipal, quina visió hi ha de futur? És a dir, quines aportacions, què és allò que és imprescindible per seguir donant-li aquesta clau de joc, podríem dir, al govern municipal, a l'equip de govern des de Plataforma Calera?
Crec que hi ha dos objectius, entre altres, però sobretot és reduir el deute. Aquest deute tardarem temps en tindre, però anar reduint, controlant la despesa ordinària, també hem de buscar inversions, falten hotels en aquest poble, hi ha que desembossar tots els temes urbanístics, que això és feina de formiga, tots els temes de poc repòs, hem de buscar una sortida a dalt del pàrquing, aquesta zona d'aquí que és emblemàtica, perquè ara des del punt de vista productiu i visual és nefast, hem de buscar-li una sortida, no és fàcil. Jo crec que aquí hi ha d'haver una inversió privada important i que vagi bé en el comerç local, per exemple, per dir alguna cosa per impulsar aquest comerç local. És a dir, la promoció econòmica és fonamental. És fonamental, a part de reduir el deute i a part de conservar els serveis bàsics importants, inclús millorar-los.
Doncs, senyor Joan Font, portaveu de Plataforma Galera, li agraïm moltíssim que ens hagin acompanyat aquest dimecres. Esperem que no sigui el primer ni l'últim d'aquest any, sinó que puguem tindre'l puntualment al nostre programa. Sabem que les qüestions mèdiques i també de reorganització de la formació no sabem quina assiduïtat podrà ser, si mensualment o d'una forma més periòdica, però esperem doncs seguir compartint aquests espais de ràdio al Parlem-ne a la Cala Ràdio. Gràcies i fins la propera.
Gràcies a nosaltres.
Nosaltres ens acomiadem, això sí, recordant-los que la pròxima setmana, sí, passaran pel nostre estudi els regidors del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, com sempre, per la seva atenció. Fins aquí a 7 dies.